Ara els explicarem una d'aquelles interioritats que ens passa quan fem la nostra feina, i és que vam pensar fa uns dies de trucar amb en Santi Llacuna per recuperar doncs aquest espai que anem fent habitualment sobre el parc del Garraf, doncs allò, quatre vegades l'any aproximadament, doncs una miqueta perquè ens expliqui, perquè doncs ens fes una miqueta de balanç de com ha anat aquest estiu, afortunadament sense incendis ni sense incidències destacables. Doncs bé, contactem amb en Santi, en Santi em diu, bueno, haurà de ser ja, perquè em jubilo. I aleshores vam quedar com una mica parats i vam dir, home, doncs potser no cal fer el balanç de l'estiu, podem parlar una miqueta, però home, portant Santi Llacuna, que ha estat el director del parc, no li hem preguntat abans de començar. Santi Llacuna, bon dia.
Ei, bon dia.
Quants anys has estat director del parc?
Bé, des del 2004. Veritat és que uns quants anys.
19.
19 anys.
Sí, 19 anys, sí. Director. I abans eres el
biòleg.
El biòleg del parc. És a dir que, clar, Santi, ens coneixem des de fa...
Hem parlat de moltíssimes batalles del parc.
Aquí està.
I la veritat és que també és de les persones doncs, que tinc molt bon record, no? Ahir, de fet... Però ahir vam tenir la comissió consultiva i va sortir, no?, aquest tema de dir, ostres... i que ho recordo a alguns dels històrics d'això, de fa igual gairebé 30 anys, que hem estat doncs, amb temes, compartint-los, a vegades difícils, perquè no tenien una solució immediata, però que sempre hem estat colze a colze.
El que sí que, ja, em sembla que parlo per mi i parlo per molta gent que ha tingut contacte amb el parc del Garraf durant tot aquest temps, de vegades hi ha problemes que no tenen solució. Però bona voluntat n'hi ha hagut sempre.
Sempre. És que jo, si he de destacar alguna de les coses, és que la bona voluntat que hi ha hagut per part de tots. Vull dir, a vegades hem vist coses que, pel que sigui, vull dir, algú tenia una visió molt més radical, altres molt més conservadora, però sempre hi ha hagut voluntat de tirar endavant. I després de tot, penso que tots les dificultats que hi ha hagut, com podem tirar, si anem una mica enrere, amb el tema de l'abocador... que doncs, al final doncs, es va clausurar, s'ha portat tot el projecte. En aquells inicis de quan jo vaig aterrar aquí al parc va ser una època dura, perquè és que no veiem la finalització, l'impacte, les escombres, bueno, la quantitat d'escombres que arribaven, els productes. Vull dir que era molt difícil i entre tots a vegades, però això s'ha de tancar ja. Vull dir que vam anar-ho treballant i al final, potser un o dos anys més tard del que tots haguéssim volgut, però es va tancar, es va restaurar. Qui diu les pedreres, tres quarts del mateix. Vull dir, les pedreres havien de finalitzar algunes d'elles ja fa ara aquests últims anys, doncs són finalitzats, estan portant projectes. I un munt de temes, és que podríem parlar de tantes.
És que és això. Clar, el parc del Garraf entra en funcionament, no sé si és el 86 o el 87, tu deus arribar cap als 90.
Vaig arribar als 95.
Al 95.
Just després de l'incendi important que hi va haver.
Del segon, del 94.
Del 94.
Del segon gran incendi, després del 82, dels últims anys. I trobes un parc, doncs com comentaves, amb un abocador obert, amb unes pedreres en ple funcionament, totes,
sí, sí.
Totes les pedreres, bé, amb uns camins que s'aguantaven com s'aguantaven, amb unes masies que vivien com podien,
sí, sí.
Amb una freqüentació que no és la d'ara.
Ni pensar-hi. Això és un tema que en podem parlar, perquè és que impressionant com ha canviat diguéssim, la visitació i el coneixement d'aquest entorn natural.
Amb una autopista acabada d'obrir.
Sí, això ja no ho vaig agafar, o sigui, tot el projecte d'avaluació d'impacte ja estava, bueno, ja estava executada i tot, però sí, sí, déu-n'hi-do.
I amb la resta, doncs això, amb uns valors naturals que tenia i que té, i que heu, durant tot aquest temps, doncs, lluitat per mantenir-los amb una base que la podem dir. El Garraf no és un parc natural.
No.
Oficialment no és un parc natural, encara que s'ha obert i s'ha parlat més d'una ocasió el meló aquest de la declaració de parc natural, no ho és. És un espai natural protegit.
Correcte.
I això té vist i virtuts.
Sí, i això que la majoria, inclús els mitjans de comunicació, quan parlen del parc natural del Garraf, quan donen les precipitacions, a vegades em fa il·lusió perquè normalment no sortim nosaltres perquè hagi plogut molt, però les últimes pluges resulta que el Garraf ha plogut, cosa que la resta de l'any no havia fet. I diuen el parc natural del Garraf. Bueno, et dono un punt, però és una de les assignatures, a veure, pendents. sabia que costaria molt que s'acabés aconseguint declaració, perquè no és només la voluntat dels municipis que formen part del parc, perquè això està claríssim, vull dir, tots els ajuntaments van donar el seu suport, van signar els seus documents, van aprovar-ho en ple, la Diputació ho va aprovar en ple de que havia d'estar declarat parc natural. A nivell pressupostari, segurament que no canviaria molt el personal, és que el pressupost que té Diputació amb aquest parc és molt alt.
Es gestiona com un parc.
Correcte, és que es gestiona com si fos un parc natural, però la categoria no la tenim.
No la tenim.
Estem a una categoria inferior, com pot ser doncs, una segona divisió, volem pujar també a primera divisió.
El problema entenc que és polític, bàsicament, de reconeixement.
Sí, més que res perquè el que ho ha de declarar, això ho ha de proposar la Generalitat i ha de ser aprovat pel Parlament. No devem estar en aquests moments, no estàvem en aquests moments a dalt de tot. Però penso que just abans de la pandèmia, i dic just abans perquè van ser ben bé 15 dies abans de la pandèmia, el diputat que estava, en Josep Tarín, va dir, veient la dificultat de que això no ens en sortim, intentem fer un pas més important, ja que hem d'esperar de totes maneres, i va ser intentar declarar o intentar demanar poder declarar parc natural marítim terrestre, com si fossin el de les Illes Medes. I tal. Serà més llarg, clar, tot això enteix tots aquests procediments, perquè ja estàvem en un punt de que ja hauríem de poder estar declarat parc natural el que eren les 12.000 hectàrees, però haurem d'esperar una mica més. Potser ens servirà també per una banda, el parc del Foix, que és veí, diguéssim, del parc d'Olèrdola, i no crec que trigui molt temps en gestionar-se conjuntament, Garraf-Olèrdola-Foix, també té un sentit. I després el parc, la zona de zona d'especial protecció per les aus, la zona CEPA, que ja és, vull dir, tota aquesta zona, tenim 50.000 hectàrees a la zona marina, que s'haurien de preservar. Si això s'arriba a aconseguir, jo crec que arrossega altres temes, arrossega també hi ha la desembocadura del Foix, hi ha els Colls Mira el Peix, podria ser una gran oportunitat. El que passa que, clar, la pilota és molt gran.
I clar, això... al final estem parlant de ben bé més de la meitat de la comarca del Garraf i un tros important també de Baix Llobregat i del Penedès.
Correcte.
És a dir que...
Correcte, és molta superfície. I després, aquí sí que és un repte que saltem, ja no passem de segona a primera, és que ja ens anem a una Champions, perquè gestionar zona marina, amb les competències, lo difícils que són, et deu sempre doncs, a l'Estat, a la Generalitat, però penso que l'aposta és interessant, bé que es gestionen les Illes Medes, bé que es gestiona tota aquella zona de Montgrí, i per tant...
Tot i això, clar, el parc del Garraf heu establert i en relacions amb parts d'altres indrets, estic pensant sobretot amb els de Cinque Terre d'Itàlia, que aquests sí que són, sembla que són parc nacional, no?
Sí, parc nacional, és que allà hi ha molt, o sigui... S'ha valoritzat moltíssim tot el que són espais naturals, de seguida passen, el que passa és que ells tenen inclús una nomenclatura diferent, ells parlen de parcs més que naturals, parlen regionals, o sigui, tenen una altra categoria, però de seguida estan per sobre el nostre, vull dir, es valora molt tenir un entorn natural protegit i a més ho facilita molt el tema, ells tenen zones marines, de seguida agafen un tros i agafen una reserva i no és que no es pugui fer, però és una zona com passa a les Medes, que tens un lloc que allà l'únic que pots fer és anar a fer immersió, veure, gaudir d'aquestes espècies. Aquí sempre el que toca amb zona marina és delicat, però segur que si hi ha voluntat i s'explica bé, ens en sortim.
Clar, de fet, el fet que ells doncs parlin amb vosaltres, que teniu, diguem, una categoria, anava a dir gairebé dos divisions inferior, com qui diu... també ha de ser motivador perquè que ells que estan a la categoria bona us agafin en alguns aspectes com a exemple.
Sí. Bé, perquè és el que dic, els parcs que gestiona Diputació, tens Montseny, tens Sant Llorenç, tens Marina, tens Litoral, tens Montnegre, vull dir, són parcs que estan gestionant, a part de les hectàrees que hi ha, un pressupost molt alt. No són aquests parcs a vegades que són com una mica... un globus, que hi ha una persona que només està a Barcelona i un de manteniment i un guarda. Aquí hi ha un equip que cada dia hi ha guardes, cada dia hi ha gent de manteniment, hi ha els tècnics específics per cada tema.
Em sembla que no t'ho he preguntat mai. Quanta gent gestiona el parc del Garraf? Si sumem...
Si sumem, estem al voltant de 20 persones. 20 i escaig. És que depèn una mica perquè hi ha hagut alguns dels tècnics que no depenen solament del parc.
Estan distribuïts entre altres parcs.
Correcte.
També.
I després hi ha un personal que tampoc comptabilitzem, que són tots els que estan, diguéssim, a la part més urbanística i jurídica de Barcelona, que ens donen aquest suport. Diguéssim, els que estem al peu del canó som uns, però darrere hi ha molts més tècnics que porten totes aquestes qüestions, a vegades que el tema urbanístic no ho porta el nostre tècnic del parc, sinó que hi ha algú a Barcelona que és especialista en temes urbanístics en el medi rural. Vull dir, som molts més, però bueno, és un volum important, auxiliars administratius, subalterns, l'equip és potent.
El parc que va trobar en Santi el 95... No és el parc que deixa el Santi el 2023.
No, el parc ha evolucionat moltíssim i és per la seva inèrcia, vull dir, ha portat una evolució com porten totes les coses i el medi natural, indubtablement que sí, i quan aquest medi natural ho gestiona doncs, un equip que està compromès en el territori, més. I dic això perquè aquests últims dies, arran de d'això que me'n vaig, intentant recuperar quanta gent venia al Garraf en aquells anys, als anys 90, no? Als anys
Bona 90, pregunta.
Venia molt poca gent. És que buscaves dades i hi havia molt poca gent. La gent que venia era gent, possiblement com tu mateix, que els agradava la muntanya, pujava amb bicicleta, caminant, però era gent que li agradava la muntanya i venia a caminar. O sigui, la gent em recorda la Pleta, diu, però si a la Pleta hi havia dormit quan això era quasi enderrocat. Clar, era gent d'aquesta que estimava. Era dur, el Garraf ha sigut un territori molt dur i només era la gent anava caminant. Pujar fins a la Pleta, fins als anys, hauria ser quasi bé el 2000, que es va acabar de formigonar, però allà hi havia uns forats que pujaves un 4x4, els turismes no pujaven. D'aquelles, 10.000, 20.000, 30.000 persones l'any, estem parlant que ara quasi bé és 500.000 de persones que ve al parc.
Déu-n'hi-do.
Clar, gestionar tot això, fer possible la conservació amb la visitació, amb aquells anys 90 la gent venia allà i els que estimaven d'això, estic segur que ja no feia actes de deixar papers, s'ho emportava tot, però després hi va haver un punt doncs que encara la gent anava, feia foc al terra, feies com la costellada, no? Anaves al Garraf, la costellada, i després no entenia que allò era un espai natural, sinó que era la muntanya d'anar a fer unes activitats. Llavors, començar a fer complir aquestes normatives va ser quan hi va haver una mica de dificultat.
Quantes vegades devia sentir en Santi allò de jo per què he de mantenir això net si aquí al costat tinc una pedrera, si aquí al costat tinc un abocador?
Sí. És cert. Aquesta reflexió...
És un comentari molt pervers, eh? Però...
No, és cert. A veure, el Garraf, jo penso que als anys 80, quan la Diputació es va fer càrrec amb aquest pla especial, va ser supervalenta, perquè va agafar un territori, que en aquell moment eren 10.000 hectàrees, que hi havia més marrons que coses agradables, perquè el que dèiem, les autopistes ja hi era, passa el tren, passa la carretera, però és que després tenies 6 pedreres, teníem l'abocador, i abans hem parlat d'un, però de fet n'hi havia un altre més proper al Coll de la Fita. I acabava sent un lloc, doncs això, de callar com si s'hi valgués tot, no? Vull dir, aquí... Però en aquells moments es va agafar i es va incloure dins el parc totes aquests... diguéssim, aquestes activitats que poden anar en contra del que és la conservació. Fer-ho o incloure-ho dins també ha donat les eines per ara fer complir que les coses s'han d'anar finalitzant. En aquell moment hauria sigut molt més fàcil dir tot això fora i nosaltres gestionem la part guapa, la part que no ens donarà tants problemes. La vam agafar zones d'urbanitzacions que van ser un buf dels anys 70, que després han quedat unes andròmines
de formigó.
Clar, andròmines que ha sigut un problema i nosaltres gestionar tot això i fer que acabis tant medi natural i no aquestes andròmines també ha estat difícil. Llavors, clar, la gent que podia venir al parc va dir, sí, que tot això està ple d'això, de forats, de les pedreres i dels anys 90, això ha augmentat. Però també tinc la satisfacció de que en aquests anys hem anat fent complir el que pertocava, l'abocador es va clausurar, les pedreres de les 6 ara en queden 3, i s'ha anat evolucionant a intentar de que cada vegada doncs, el territori es vegi com més com un espai natural que ha de conviure amb una sèrie d'activitats, igual que la cacera. Vull dir, la cacera, que hem parlat moltíssimes vegades, i la cacera doncs, és un tema que no, és necessari. Vull dir, el territori sempre s'ha caçat, per tant s'ha de caçar, el que s'ha de caçar d'una manera endreçada. I la cacera és compatible sempre i quan sigui possible dur a terme activitats de lleure. O sigui, hem arribat aquests últims anys, jo penso que aquesta ha sigut de les feines més ben fetes que s'han aconseguit, i ha estat que els caçadors ens avisen quan hi ha d'haver una batuda, amb la major anticipació possible, i nosaltres també informem de les activitats de multitudinàries o activitats que hi pugui haver al parc perquè no es trobin una batuda al mig d'una batuda apareixi doncs, una activitat de lleure. I això s'ha aconseguit. A vegades, a veure, com tot, hi han excepcions, hi han passat, però penso que ara la gent agraeix perquè quan ha d'anar a fer alguna activitat diu, mira tu, que demà hi ha una batuda, sobretot un company nostre que està també i que segurament el coneixes, el Francesc Fontana, que és un caminant important que també està per aquí, sempre ell diu, avui fan una batuda, no sé, al Coll de la Fira, doncs jo avui me'n vaig cap a Olesa o me'n vaig cap aquí. I això és el que ara acaba fent la gent. I conflictes poquíssims.
Uh-huh. Tot i que tot aquest procés llarguíssim de negociació ha comportat, entenc, primer un cert desgast per part de tothom i segona, per agafar la consciència de que jo renuncio a una part del meu dret sobre l'espai, sigui un dret a caminar, sigui un dret a caçar, sigui un dret a llaurar, el que sigui.
Sí, 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 sí.
Però ho faig per un bé superior, que és que tots puguem conviure.
Correcte, correcte. És que penso, a més ja et dic, i no és que vulgui fer més èmfasi en el tema de la cacera, però la cacera, jo recordo que va ser també dels cavalls de batalla, dels temes durs en aquell moment, perquè jo quan vaig entrar hi havia una zona de caça controlada de 2.700 hectàrees al centre del parc, que encara hi són, i aquí venien quasi bé els caps de setmana 300 caçadors, i hem no és que s'hi ha aconseguit dir és que els caçadors no cacin, no, però és que si no hi han espècimens per caçar, com pots venir 300 persones i deixar anar, alliberar perdius i conills per anar-los a caçar, aquest tampoc és l'objectiu. Per tant, si l'entorn permet que hi ha una població, es pot controlar, qui diu perdius, conills, senglars, el que sigui, es pot realitzar. Ara, això venen 10 persones l'any, venen 2 o 3 vegades i ja s'ha acabat. Però la gent ho ha entès, els mateixos caçadors. I potser jo també m'ha jugat molt a favor que jo vinc del món rural. Jo vull dir, quan de petit he estat en contacte amb caçadors, el meu pare caçador, he estat amb gent que tenia gossos, que tenia, i les vinyes, o sigui, que tot aquest món l'he viscut. Aleshores, no m'explicaven res de nou, ni em posaven a l'ou clatell quan em deien, no, és que aquí, no m'expliquis això, que jo conec aquest món. Llavors, jo crec que aquí hem anat bastant de col·legues, ens hem assegut a la taula, en alguns moments potser sí que hi pot haver hagut algun crit, però ens hem entès. Si haguessin imposat les coses sense argumentar-ho i sense conèixer-ho, hauria estat més difícil. Ha estat relativament, hi ha hagut moments durs, però la veritat ha sigut agradable perquè la gent s'ha comportat.
Ara em permets que a partir del que acabes de comentar també obrim un altre meló. En Santi ha estat una miqueta la veu amable de l'administració davant de tot aquest món, i ho diem, i faig la pregunta, i així també ho acabo d'argumentar, per les queixes que moltes entitats, moltes, fins i tot, o empreses, o es troben de que quan han de fer un tràmit davant de l'administració, i en aquest cas, concretament, de la Diputació, però també de molts ajuntaments, es troben amb un cert grau d'incomprensió legal o normativa, perquè això no es pot fer, però no es pot fer, punt. I aleshores, doncs, probablement trobar un cert grau d'empatia per part de qui està a l'altre costat de la taula, es pugui o no es pugui fer, o es pugui buscar una fórmula per fer-ho, que a vegades es pot i a vegades no, també s'agraeix. I en aquest sentit, el que ens comentava en Santi, Clar, l'experiència de qui ha negociat amb en Santi no és l'experiència de qui ha negociat amb altres persones, d'altres sí, administracions, sí. De totes les administracions, no, que no cal personalitzar ningú. Però clar, en Santi també n'és conscient.
Sí, sí, totalment. Però és que jo penso que aquí el que em juga a favor o he intentat sempre és posar-me a la pell de l'altra persona. O sigui, a la que venia una persona i deia, escolta, és que volem tancar no sé què pel senglar, o a la que volem recuperar aquest conreu, o a la que volem posar cabres, ovelles, no sé què. Jo sempre he estat proactiu de dir, a veure, una persona que té unes ganes de fer tot això, hem de buscar quina escletxa, sempre dintre el que diu el text normatiu. Això no s'ho podem saltar, però sempre hi han, no són excepcions, sinó de quina manera això es pot dur a terme. I aquí s'han portat, jo, vaja, el tema de... Això em dona la possibilitat de parlar d'haver-hi ramats d'ovelles, cabres. Abans al Garraf n'hi havia hagut moltíssimes de cabres. Després d'això, bueno, i el paisatge del Garraf era un paisatge desolador, vull dir, no veies... Veies, sí, les vinyes, però després veies quatre pins i ple de cabres, a milers de cabres que hi havia pel territori. Després es va abandonar. Per què? Perquè qui vols que es dediqui a fer de...
No donava.
No dona, no dona, i estàs tot el dia... Però bueno, encara han sortit algunes iniciatives, com concretament el Sánchez d'aquí de Sitges, i han posat voluntat i tal, però també el que els hi ha arribat a costar amb ells, i amb aquesta gent no els pots deixar, aquesta gent els hi has donat tot el suport del món, recuperar una activitat com aquesta que ens ajuda a obrir espais, que ens ajuda a reduir combustible, això s'ha de facilitar. Cavalls, quan van arribar a la Fundació Miranda, o aquí al Garraf mai hi ha hagut cavalls, posa't a la CP, jo vaig dir... Provem-ho, jo no ho sé, jo no he estat en aquest territori i segur que és molt dur pels cavalls, però els cavalls hi viuen i els cavalls tiren endavant i ens fan una molt bona feina amb aquest tema. Llavors, sempre m'he mirat de posar en la seva pell fins on hem pogut arribar. Vull dir, clar, si tu em vols construir un edifici en un lloc que no està ni eren unes runes, ni hi havia, ni estava en el catàleg de masia, això ho tens molt difícil, però la mínima que puguem, ostres, mirem d'aconseguir-ho. Hi ha masies que ara s'han anat recuperant i han fet turisme rural. Hi ha possibilitats? Doncs sí, és una manera. Vull dir, venir a passar uns dies aquí a una d'aquestes masies que són fantàstiques, que estàs en contacte amb la natura, que a més estan fent, tenen arnes, fan mel, no sé, mil coses. Vull dir, no sé, ja et dic, jo aquesta part rural, com que l'he viscut i sempre hi he estat visquent, jo sempre, de petit, el meu medi era més que el carrer, la muntanya. Jo tot el dia estava, de petit, sempre estava a la muntanya recollint amb els ocells, mirant els nius. Vull dir, tota aquesta experiència amb els caçadors, m'anava amb ells. En aquella època eren caçadors, no eren caçadors, s'eliminaven les alimanyes. Vull dir, era una vida d'aquestes, és que a vegades, com veia Los Santos Inocentes o aquestes pel·lícules, no? Em donava... Potser no fins a aquell punt, però un punt dur de lo que era el món rural i la convivència amb el medi natural, no? Era una mica de supervivència. M'explicaven aventures de postguerra, de matar perdius amagats. No sé, saps? Unes coses al·lucinants.
Però clar, aquest bagatge no és el bagatge que té tothom a l'administració,
no,
ni molt menys.
Clar.
I aleshores, a vegades...
Sí, bueno, però tindran altres coses.
Tindran altres coses. No, al final tothom té virtuts, sí. Però clar, aquesta és difícil de trobar.
Sí. Sí, i aquesta és la que, a veure, cadascú a la vida ha d'aprofitar les qualitats o les habilitats, el que té, no? A vegades és... I en aquest cas, les que he tingut les he intentat aplicar en aquest territori.
Tu, ho hem dit ja, tu vas començar com a biòleg, després vas ser director. Et vivies millor de biòleg?
Molt millor, molt millor, molt millor. No sabia on em posava. No, a part de... La veritat és que treballava com a biòleg i em donava compte que em mancava un punt més, o un grau més, per aconseguir que tots aquests projectes que com a biòleg demanava, tenir doncs, aquesta capacitat ja de, si ets el director, sempre tindràs més facilitat a l'hora de reservar uns diners per fer unes coses. I la veritat, va ser així. El que passa és que vaig perdre... la part aquesta de sortir a la muntanya, el dia que sorties com aquells nens petits que un dia et treuen al camp, sí, és que hi va haver un moment que, clar, tot el dia assegut, i a més hi va haver una època que era molt d'oficina, després, com ha arribat ara la pandèmia, així, això ha canviat una altra vegada, entre que fas o pots fer més teletreball o feies, i fent molt més treball a fora, però hi va haver un moment que era tot el dia assegut i fer informes, trucades... I ara, bueno, entre telefonia mòbil, podies, no sé, i tornar a reviure més el que ha estat el trepitjar territori.
Uh-huh. Per tant, doncs això. En Santi és més de feina de camp, sempre havia estat més de feina de camp, i per tant, doncs, el perdre aquesta feina de camp també una miqueta li van tallar les ales.
Sí, sí, però jo sabia que me les tallaven jo.
Sí, sí.
Era ja, això ho tenia plenament clar que em passaria. Era plenament conscient.
Escolta, els incendis han fet patir, però...
Molt, ostres, molt.
Però no has tingut...
Ja, no hem tingut.
Cap
perquè...
gran incendi.
No,
cada any
és
ho dèiem.
Cert, és cert, en dir, no, mira, mirarem de que vingui el Santi treballant en aquest espai natural perquè no hi hagi incendis. És broma. Però és que... i aquests últims... les últimes reunions que hem tingut amb bombers, ADFs, agents rurals i tal, i estàvem parlant, és que hem tingut molta sort. Sí, hem tingut molta sort, però la sort també l'hem estat buscant. Vull dir, no estem parlant dels anys 90 o quan hi va haver aquests grans incendis, quines infraestructures, quanta gent hi havia al territori vigilant. Ara, a part de que qualsevol ciutadà té un smartphone, veu una columna i avisa el 112. Però a part que al parc s'han fet moltes millores d'aclarir, fer zones de seguretat, obrir espais, i que hi ha molta gent al territori fent vigilància. Tens els guardes, i més aquest any, que mai havia passat estar mal fa tres tants dies. I a més, totes les reunions de bombers, ostres, cada vaca, quan em veien ja deien, ostres, Santi, és que aquest any, jo tenia, saps, dic, ostres, l'últim any que estic treballant i acabarem patint algun gran incendi. Però no va passar, i no va passar, tot i que els conats d'incendi que s'han donat, jo diria que estan igual o superiors a altres anys, però acabat amb un conat, allò que en pocs metres s'ha apagat, ara tenim un helicòpter allà, que ha estat tot, bueno, encara aquests dies encara estava per allà, un helicòpter que davant de qualsevol emergència podia actuar. Hem tingut sort? Sí, però també els recursos humans, econòmics que s'hi han posat són molt alts, i això... Bueno, el territori també ho agraeix.
Per tant, el fet que no hi hagi hagut cap gran incendi pot guardar clarament una relació directa en la feina de formiga que s'ha anat fent durant tots aquests anys.
Sí, sí, això està clar. Val a dir també que cada any que passa el volum de combustible que es va acumulant en el territori també és més alt.
És més alt.
Això també penso que és una de les coses que s'haurien de potenciar més, el que la majoria del territori, clar, quan un parla, diu, bueno, el parc del Garraf, és que sou vosaltres els amos. No, 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 és que l'administració té un 10%. O sigui, com a diputació i alguns ajuntaments...
Vegades,
clar,
sí.
Això és un percentatge molt baix. Llavors, com a administració directa, podem gestionar les nostres finques forestals, però la privada és complicat, i sort que des de l'Oficina de Prevenció d'Incendis tenen, doncs, aquesta associació de propietaris forestals que fan molt bona feina i estan reduint molt d'aquest combustible i fent treballs. Però hi ha molt particular que no està dintre aquest i diu, tu creus que jo em posaré a gastar-me un munt de diners, un munt d'euros per aclarir quan aquest bosc... Són molt poc productius, no és un bosc. Si pràcticament et vindran a fer una aclarida i no et pagarà ni els gastos amb la llenya que treguin. Llavors aquí crec que d'alguna manera hi ha d'haver algun canvi, no sé en quin sentit, perquè jo no sóc especialista en això, però aquí sí que estem, hi ha molt, cada vegada més combustible, però per altra banda hi ha un altre fet, que amb més combustible, més arbres, més boscos, però també hi ha unes espècies que ara no els hi pots tocar tan bé aquest territori. Aquí, i ho he parlat, em sembla que va ser l'última o de les penúltimes, hi ha 15 parelles d'estors. Clar, això... els estors necessiten també una mica de tranquil·litat. Llavors, ja, és difícil,
massa aclarida.
Clar, clar, no podem, però bueno, es fan en èpoques que no estiguin ni edificant ni aparellant-se.
És un joc d'equilibris.
És el que fem,
És un joc d'equilibris.
Qualsevol
cosa que toques,
correcte,
perjudicaràs algú.
Correcte.
Per beneficiar una altra
cosa. I has d'intentar fer-ho de la manera que menys perjudiquis.
Uh-huh.
Ara mateix, diem, no hem pogut desenvolupar tots els plans tècnics de gestió forestal. No hem pogut perquè hem d'esperar que hagi acabat l'època de nidificació, i ara la tardor és la millor època, perquè fins que arribi, doncs, l'hivern, que ja començaran a aparellar-se, tenim 4 mesos per fer aquesta tasca, perquè a l'estiu tampoc podem, perquè a part de nidificacions és el tema del risc d'incendi, no es poden entrar a la maquinària.
Uh-huh. Abans comentàvem el tema de la freqüentació. Jo recordo que les últimes vegades que ens ha vingut Ian Santi sempre ens comentava que aquesta freqüentació és veritat, que s'ha incrementat molt, moltíssim, especialment els darrers anys, però també s'ha incrementat la consciència que té la gent que, que visita el parc, afortunadament, sí, perquè sí, si sí. La gent és amb la consciència de quan eren 30.000, malament.
No, està clar, està clar. Això, tota aquesta pedagogia i la informació que s'ha donat, que a vegades penses, és que hem de repetir tants anys sempre explicar el mateix. Abans teníem informadors a peu de pista, a totes les entrades es donava informació de que està entrant dintre un espai natural. Bueno, ara la gent ja no fa falta que li expliquis, ja ho saben, i a més, un té suficient coneixement com si un veu que tira alguna cosa o fa alguna cosa que no és així, li digui, i escolti, que aquí està dins un espai. Vull dir, això s'ha d'agrair. Bueno, és l'evolució, és el que dèiem abans, no? Vull dir, tot ha evolucionat, i ha evolucionat la mentalitat, ha evolucionat totes les activitats que es duen a terme dintre aquest espai natural. Uh-huh. I parlant d'això, la pandèmia va servir perquè molta gent que vivia una mica d'esquenes al parc, que no sabia aquesta muntanya d'aquí què hi ha, l'ha acabat coneixent. I a vegades m'he trobat alguns o m'han enviat algun correu dir: ostres, li agraeixo doncs, el fet de que doncs, el parc en aquells moments durs per la gent que no podia pràcticament sortir al carrer, en canvi, si podia sortir mentre no t'acumulessis, no t'aglomeressis per aquí a la muntanya, i era un lloc fantàstic. Ja m'hagués agradat jo que vivia, bueno, que visc a Barcelona, no? Haver tingut un espai com aquest. A mi em deien només podia sortir no sé quines hores del dia, i sortíem com a ramats, els de no sé quina edat sortíem una hora, els nanos una altra, i aquí podia sortir, em sembla que no hi havia tanta restricció.
Uh-huh. Pues sí, no, clar, tenies això, i de fet això, molta gent va redescobrir descobrir per primera vegada l'espai natural simplement pel fet de que no podies anar a un altre lloc, però aquí sí que podies, sí que podies acostar-te. Escolta, una altra cosa, els bitxos. Els bitxos. Heu tingut també molta cura durant tots aquests anys de la fauna, dels animals, des d'aquelles tortugues que en el seu dia es van reimplantar. Fins a les parelles d'àliga perdiguera. Ara comentaves els astors. Mm-hmm. Guineus. O els senglars, que ja sabem també que són una espècie. La gestió de la fauna, i dels bitxos així d'una manera molt així, però la gestió de la fauna, anava a dir, com a vena professional del Santi, probablement t'ha preocupat força. S'han fet forces estudis, a més, durant tots aquests anys. Ha millorat la diversitat a l'espai?
Sí, ha millorat, però sobretot s'ha potenciat molt, o sigui, el fet de que post-incendi 94, què succeeix? Després d'un gran incendi, no a tothom li va malament. Després d'un incendi queden molts espais oberts. Llavors, totes les espècies més oportunistes d'espai obert, el conill, la perdiu, li va molt bé, perquè tens molt més espai, tens inclús els seus refugis, i llavors aquestes espècies d'espais oberts es van veure beneficiades. Què succeeix? Que durant tot aquest temps i la manca de manteniment d'aquests conreus ha fet que moltes d'aquestes espècies hagin anat reduint-se, però en general, o sigui, l'ecosistema està molt bé. Sí que és cert que ens mancaria una mica més d'espais oberts, o sigui, que això ho he comentat moltes vegades, el Garraf hauria de ser un... No podem pretendre el Garraf com un espai que tot sigui forestal, allò que a vegades diu la gent i diu, però això és un parc natural, això és un espai natural. La gent identifica on hi ha arbres, on hi ha rius, i llavors penses al Garraf, però és que el Garraf té un ecosistema que no tenen la majoria d'espais naturals, perquè és un lloc rocallós, un lloc eixut, però té una diversitat, sobretot d'amfibis, que aprofiten les poques basses, però és impressionant el que hi ha, i després, sobretot, rèptils. I llavors els ocells doncs, que hi ha, doncs, des de la cuabarrada que s'ha mantingut, els primers anys que jo estava aquí, recordo que hi havia una o dues parelles, ara n'hi ha quatre. Aquests últims anys, difícils per elles, perquè amb aquesta sequera no hi ha ni conill ni perdiu i hi ha molt poc menjar, però bueno, és l'ecosistema, vull dir, tampoc hem de fer res. Però, en general, les espècies que hi ha, de la tortuga, que vam començar la reintroducció als anys, va ser el 96 concretament, doncs ara hi ha un munt de tortugues, tot i que el senglar també se les està menjant. Clar, és un aliment que pel senglar dels anys 90 no coneixia menjar-se, no hi havia aquella... anem a buscar tortugues o nius de tortugues. Ara ho saben, les guineus també, les gardunyes. Vull dir, clar, l'ecosistema es va bellugant, però en general la diversitat que hi ha ara és molt alta. Per ser un territori tan proper a unes grans ciutats i tan impactat com ha estat, és impressionant. Vull dir, és que a vegades jo penso que no coneixem tampoc tan bé a les espècies del que són capaces de tolerar. A vegades som molt restrictius de dir, és que no fem... Però toleren més del que... I al cap i a la fi, les espècies que acabaran resistint amb aquest entre canvis climàtics, pressions i tal, seran les que s'adaptin més al medi. L'espècie que toleri que passi un per un camí i no es bellugui i estigui allà, tindrà més èxit que sigui molt fugissera només escoltar una bicicleta a un quilòmetre. Per tant, el garraf, penso que així com les plantes, la majoria són rebrotadores perquè estan acostumades als grans incendis o incendis, també les espècies que hi ha estan acostumades a sentir un...
És a dir, els que tolerin amb més facilitat la presència humana tindran més oportunitats de tirar endavant, sí, perquè evidentment no tots els humans van allà...
No, exactament, i a vegades la gent no és que vagi a destorbar, però passa per un camí. Llavors, si alguna d'aquestes espècies és capaç de nidificar més a prop d'un camí i no li molesta que passi per allà una bicicleta, una persona, perquè elles també entenen el que pot ser un predador per elles o només és un element que passa, igual que passa una guineu o passa un gos, doncs passa una persona i no l'identifiquen com un perill per elles, acabarà sent. I aquests territoris més antropitzats, com pot ser el Garraf, Collserola i així, segur que són els llocs que acabaran sent més doncs, aprofitats per aquestes espècies.
I una altra cosa, l'aigua.
Uf.
Jo recordo aquelles èpoques que es feien basses i que aquestes basses s'anaven omplint. Sort de les basses, segons com, també, no? Però
no, clar... i s'ha fet aquestes... A veure, hi mantenim, les basses... Està clar que portem no mesos, sinó que portem anys amb dèficit hídric. O sigui, els últims 3-4 anys ja anem acumulant sequera. I aquest any doncs, ha sigut ja el sumo. Vull dir que ha sigut. Només un exemple que just l'altre dia em passava, bueno, jo també he anat algun dia a mesurar-ho, una de les basses del barret del rector, allà al Castell Vell d'Olivella, on hi ha els cavalls, així... Si va ser el mar, bueno, algun dels dies que encara anava plovent, doncs podíem estar parlant de 700-800 litres al dia d'aigua que rajava amb aquell broc petit, però anava emplenant. Vam arribar just abans d'aquestes darreres pluges a 6 litres al dia. O sigui, eren gotes. I ahir, l'estava comentant, com van passar aquestes dades, dic, escolta, algú s'ha d'apropar allà, a veure si amb aquestes 60 litres que hi va haver un dia, 30 que hi va haver aquesta setmana, a veure si això ha recuperat alguna una mica. I segur que recuperarà. Ara, el concepte de basses, la fauna del Garraf ja estava adaptada a la temporalitat de les basses. O sigui, el Garraf, pretendre una bassa que tot l'any estigui plena, és una utopia, és molt difícil. Només ho havíem arribat a aconseguir al Camp Gras, perquè recollia tota l'aigua de la cuneta que venia des de dalt l'Ena, tot allò vam arribar a pactar amb ells de que ens posessin un... Bueno, que ho canalitzessin, que posessin de cantador, però aquest any ni així. I tampoc pots provocar artificialitzant-lo. Vull dir, l'espècie que hi ha allà, tot i el malament que ha anat, l'altre dia miraven una de les basses que està a la zona d'Olerta, va dir, mira, doncs encara la salamandra encara està amagada sota la mica d'humitat d'això, esperant les pluges, quan arriben les pluges, i la que no resisteixi aquest punt de sequera, doncs desapareixerà, i que cada vegada anirem més cap aquí, amb el canvi climàtic, està clar, vull dir, aquestes condicions...
Clar, els registres que s'han donat aquest estiu probablement no s'havien donat mai, com a mínim des d'aquell parc segur.
No, aquests han sigut extrems, és que els dies de... que el que et marca molt clar és quan estem amb Alfa 3, Alfa 3 ja és extrem, vull dir, allò és que tanquem el parc, i això, jo recordo, potser fa 10 anys, un dia que va ser ja es va muntar un gabinet de crisi allà, vinga, com ho fem? I després, ara fa potser un o dos anys, també hi va haver 2 dies, però com a cosa excepcional, i aquest any hem estat un munt, per no dir, fins i tot hi va haver una setmana que vam estar tots els dies. Això mostra que no només és que no hi ha aigua, on està tot sec, un vent terrorífic i unes temperatures altíssimes. I això no s'havia donat.
El 30-30-30, que hem dit
més d'una vegada. Sí, però 30-30 i superat amb escreix. Vull dir, humitats, que potser estava un 20%, estan tan a prop de mar. I aquí ens ha salvat molt. Vull dir, jo penso que el parc del Garraf té la gran avantatge que, tot i així, el 30, que és el de la humitat, s'han de donar condicions molt, molt adverses perquè es baixi d'aquest, perquè a l'haver-hi la proximitat del mar sempre hi ha aquest punt, si més no a la nit, que porta aquesta humitat.
Puja una miqueta.
Fa pujar. Hauria de venir vent de ponent molt rescalfat i durant uns dies perquè això es doni.
Tot això ho haurà de gestionar a partir d'ara, aquest canvi climàtic que aquest estiu doncs, ens ha trucat a la porta, ens ha dit que jo sóc aquí, que no és un canvi, és la situació que, en la que viureu. Això ho hauran de gestionar, diguem, els teus successors. És a dir, que la situació en la que es trobaran els nous gestors o el nou gestor d'aquest espai serà diferent a la que vas haver de gestionar tu?
Diferent ho seria sempre, perquè fins i tot a mi mateix, vull dir, cada any hi havia alguna cosa diferent. El que sí que està clar és que jo quan vaig aterrar, inclús la infraestructura, el coneixement que teníem, en aquells moments es van col·locar les primeres estacions meteorològiques, o sigui, havies de tirar de registres de municipis propers per saber, ara, en aquell moment van posar-hi totes les estacions, vas començar a conèixer la dinàmica, el que deies, els camins, el seguiment, no sabien ni el que, a veure, què hi havia, sí que hi havia molts, gent naturalista que ho sabia, però molt pocs.
Necessitàveu dades, i no hi havia dades per saber que havíeu de gestionar.
Clar, i tiraves de dades d'algú que li agradava el Garraf, i del Oriol de Bolós, que em deia quines espècies, aquella base, i a vegades hi tirat d'estudis de gent que com a laboratori de pràctiques venia al Garraf, perquè era tant geològic com naturalístic. I la veritat és que vam haver de començar a fer molts estudis. Ara tens molta més informació, però també la pressió que tens des del que dèiem, els visitants que abans hi havia, abans informaves uns quants i ja estava. Ara avui ve molta més gent. Tot això has d'habilitar, més que res, dir per on hauria d'anar la gent, que no se't posi per segons quins barrancs. Però jo crec que ara ho tindrà, a veure, hi haurà altres reptes, perquè a la vida no deixa d'haver-hi reptes. I hi haurà les pedreres, hi ha un temps de... El 29 finalitzen, després escoltes que si a Vallcarca hi haurà no sé què. Vull dir, tindran altres reptes i serà complicat, però l'època que vam passar nosaltres per l'equip humà, que érem poquets, Déu-n'hi-do-ret, però el que vingui també tindrà doncs, la feina ja, tindrà com si diguéssim el vaixell en marxa, vull dir, potser nosaltres vam començar amb una Zodiac i fins que hem pogut tenir doncs, aquest, no sé, aquesta barca una mica ja amb uns quants peus més i amb més tripulació ens, vull dir, ha costat lo seu, però ara està en marxa.
Pregunta tòpica, però s'ha de fer, d'aquestes més orgullós i què és allò que ha quedat sobre la taula i que no hi ha alguna manera de desencallar?
A veure, orgullós diria que estic de la major part de les coses que s'han fet, perquè del que ens hem anat proposant, i un dels reptes que per mi estic com més content i la gent potser és la que més recorda de la feina feta, va estar quan vam arribar a col·locar les càmeres als nius de les àligues. El ser pioners a nivell mundial amb una tecnologia que ens la vam jugar moltíssim, amb uns problemes que ara ja ni els explico, amb tema de telecomunicacions i tal. I allò ens en vam sortir i, ostres, veure que es connectaven milers de persones de tot el món a veure les àligues i que t'enviaven correus i et deien, ostres, quina barba, que bé, que no sé què, com ho heu aconseguit. Aquella jo diria que són de les coses importants. I després n'hi ha hagut de diferents, vull dir que hem restaurat coses, hem fet, no ho sé, n'hi ha hagut moltes. És que et diria que quasi tot, perquè és que he tingut també la sort de que amb l'equip que he tingut i amb els meus caps, el que s'ha proposat ens ho hem deixat fer. Hem aconseguit, vull dir, justificar, dir, escolta, és que hauríem de... Perquè la sensibilitat per lo que era conservació fa uns anys no hi era tant. Vull dir, era més dir, sí, protegim un territori, però de la zona de part urbanística. O sigui, es veia més en dir que en aquest... I, de fet, el concepte dels plans especials era aquest,
Que no es pugui construir.
Clar, blindem 10.000 hectàrees que aquí no es construeixi. I aquest va ser un esforç molt important aconseguir perquè tota aquesta zona Garraf, jo no vull imaginar com estaria si no hagués estat un espai natural protegit. Llavors allà hi va haver aquell esforç, però es mirava sempre més d'una vessant més urbanística, evitar aquesta urbanització, i després nosaltres penso que amb la, amb l'ADN biòlegs, doncs vam donar o vam potenciar tot el que s'havia de conservar. O sigui, a banda de que no es tornessin o no es fessin construccions, hi havia una part de conservació molt interessant. Aquesta és la que més. I les parts més dures, i que també ens en van sortir, el moment que tocava tancar l'abocador i les dificultats en les reunions, perquè bueno, eren de... es veia des de diferents prismes, vull dir, tu figurava que eres l'administració i eres el que havies de dir, sí, sí, això ha de tancar, però no era competència nostra, vull dir, saps, una sèrie d'aquestes coses, perquè al cap i a la fi nosaltres gestionem un territori com a diputació, però competències en tenim molt poques, perquè tot depèn o del Ministeri o de la Generalitat. Llavors nosaltres gestionem i fem informes, però sempre he dit, fem informes previs, preceptius, però no vinculants. O sigui, nosaltres podem dir, però si després això algú li semblés que no ha d'anar cap aquí, pues no tenim massa força. Però la veritat que també entre institucions hem treballat colze a colze i et diria que si nosaltres hem dit una cosa, al final s'ha tirat endavant. I aquell va ser un moment, sobretot amb moviments més de salvaguarda, de natura, que deien que els... A la boca, però tot havia d'arribar. A vegades a la data aquella és que ha de tancar a les 12 de la nit del tal. Potser no seran les 12, potser serà al cap d'un mes, però estem en el camí. Vull dir, que a vegades forçar allò igual pot haver-hi una trencadissa. Va ser durillo.
Al final, de tota manera, l'abocador almenys s'ha venut com un cas d'èxit.
Sí, s'ha venut, a veure, s'ha venut... És que amb l'abocador hauríem d'anar molt enrere, hauríem d'anar a quan es va fer...
Sí, no, clar. Com es va fer no és un cas d'èxit, no?
No, per això vull dir, no, està clar. Llavors, si anem a veure qui va acabar dient que s'havia de fer allà, per què? Perquè estava a prop de Barcelona, no hi havia gaire gent, no és un lloc que plou molt, llavors, va, vinga, posem-la allà. Llavors, clar, no era, era el pitjor lloc.
Estava ple de forats, però això no hi va, no hi van caure.
Èxit en el sentit de que tot el que ha estat restauració, jo diria que ha estat, i nosaltres aquí ja ens han deixat dir-hi molt la nostra. I amb això hem tingut també dificultats amb els que redactaven els projectes. Ells anaven més a crear una petita muntanyeta, com el que era la restauració de les pedreres als anys 80, quan ara, o sigui, un penya-segat, queda un penya-segat, allà també és important. Doncs ara s'ha fet una restauració. Tot el que és superficial, o sigui, tot la part de sobre, que nosaltres ja hem pogut dir en el sentit de que per l'ecosistema interessa així, és fantàstic. Ara, això no amaga el que hi ha a sota. A sota hi ha un munt de tones d'escombraries que s'estan descomposant, que generen lixiviats, que generen metà, i tot i això, el que vulguis, clar. I això no és fàcil.
Ho pagarem durant molts anys.
Clar, això no estem parlant d'una olla tancada que tu, aquells líquids, els podràs anar extraient, el que vulguis. És més aviat un colador, no una olla. I un colador és complicat, perquè els lixiviats aquests, a part dels molts mil litres que recullen anualment, diguéssim, pel broc de baix de tot, n'hi ha molts d'altres que es filtren. I això, bueno, són aquests estudis que ara estan portant des de l'AMB, que la falconera doncs, surt el que surt en determinats moments, i amb això s'haurà de lluitar. És que tampoc hi ha, no hi ha una solució, no pots buidar-lo.
T'he preguntat per l'espineta. L'espineta seria això, llavors, potser?
Sí. Sí, el que passa que això ja és que quan vaig entrar...
Ja ho sabia.
I vaig veure el que hi havia, vull dir, és que aquí no podem fer-hi res. Podíem altres coses, nosaltres podem dir molt, de dir, és que hem de fer això, vale, però fem una avaluació d'impacte en projectes que s'han d'executar, però amb coses que ja estaven arrencades i cada vegada que anava allà veia la quantitat d'escombraries que arribaven cada dia i més, i dir, tu saps, això és una bomba. Però, bueno, entre tots haurem de solventar-ho. I el mal que es va fer als anys 70, doncs ara l'hem d'intentar solventar de la millor manera. Ells ara intenten treure tots els lixiviats que poden per dalt, depurar-los, els que se'n van avall s'haurà de veure què passa, el metal treuen tot tant com poden perquè no vagi ni a l'atmosfera ni per dins dels avencs, sinó que es pugui generar energia elèctrica. Tothom hi posa el coll. Però esclar, és que tenim una herència fotuda.
És complicat. Escolta, Santi, fa un moment ha fet una metàfora marinera, i és que, clar, a les persones que jubilen sempre se'ls pregunta, i ara què?
Ostres, doncs mira, ara què? La veritat que torno cap a marinera i acabaré tornant cap a mar, perquè una de les meves passions és pescar. O sigui, el mar m'encanta, i amb una petita barca em dedicaré a sortir a gaudir d'un territori com aquest. I he estat sempre a la part terrestre, a la marítima no, però aquests últims anys el fet de viure en un terreny i un mar tan, tan interessant, em dedicaré bastant inclús et dic estudiar tota la part marina. En aquest món el desconec i m'encanta.
D'acord, és a dir que descobriràs una cosa nova.
Sí,
o,
sí, sí.
O més aviat nova.
Sí.
Aniràs tornant o què? O diguem que ara mateix prefereixes distanciar-te una miqueta?
Sí, ara necessito fer un reset, ara necessito que els companys saben que em tenen, perquè una de les coses que tenim, i és que tenim un arxiu molt gran amb un munt d'informes i documents dels anys 80, 90, 2000. I clar, tot això està allà, però la feina és poder després trobar quan... I encara aquesta memòria històrica, clar, jo sóc pràcticament, jo i algun guarda, som els que en tenim, i ara veus els nous tècnics que a vegades em diuen és que hem de fer no sé què. No, no feu, perquè això encara, saps, hi ha una sèrie de documents que tens encara al cap que, ja que no tens manera de digitalitzar-ho ni de buscar-ho, doncs encara hi ha aquest punt. Està clar que per qualsevol cosa que els hi requereixi, el meu cor sempre estarà aquí al Garraf. Vull dir que per molt que intenti ara fer aquest rècit, perquè em convé inclús a nivell de salut mental, el Garraf serà el Garraf, i que dic això i ho dic a la gent que em pugui estar escoltant i a vosaltres mateixos que en tindreu a l'altra banda del telèfon. No sé si al mateix moment que em truqueu, perquè igual no, però que intentaré trucar la trucada per si us és d'interès la meva informació.
Doncs i aquí ens ho agafarem, perquè entre d'altres coses també hem de dir una cosa que li hem dit abans d'entrar i és veritat. Sempre ha respost al telèfon en Santi i a més ha tingut la millor de les disposicions sempre per venir. Cosa que, doncs, diguem, ja abans parlàvem de l'administració pública, en l'àmbit de l'administració no és sempre fàcil això.
Sí, sí.
Trobar algú que tingui ganes de parlar d'allò que fa amb un cert objectiu didàctic. Perquè
correcte.
Al final això és un mitjà de comunicació que ha de transmetre a la ciutadania allò que passa. I clar, allò que fa l'administració és molt interessant per la ciutadania. Per tant, doncs, en el fons, com el parc també era administració, és bo. I aquesta bona disposició que no es troba habitualment, doncs també és una de les coses que aquí, com a mitjà, li hem d'agrair a en Santi Llacuna. Santi, moltíssimes gràcies.
No, gràcies a vosaltres, com dius, no? D'obrir-me la porta, perquè jo, tot i que als principis em costava potser una mica allò més, però ha sigut, és la manera, si volem que la gent respecti, que respecti un espai natural i que l'estimi, és explicant-li el que fas. Si no, la gent a vegades diu, i vosaltres encara hi ha gent, diu, i al parc, però què feu allà al parc, no? I clar, si no ho expliques, la gent no ho sap.
Doncs hem intentat, durant tots aquests anys que en Santi ha vingut aquí, a vegades amb algun dels seus tècnics, però ell sempre, aquí al peu del canó, hem intentat això, tenir l'explicació de primera mà d'algú que s'estima allò que fa, però que també s'estima explicar-ho. Santi Llacuna, molt bona jubilació.
Moltes gràcies.
Que paris, que puguis anar al mar. Sí, sí. I moltíssimes gràcies per tots aquests anys i molta sort, sobretot.
Repeteixo, moltes gràcies a vosaltres.